Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Més marcada en l'alma, cruzaste la línia y pasaste por encima.
Gairebé 8 minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, avui a la caravana tenim un grup d'artistes emergents que s'estan començant a fer un lloc en l'escena musical catalana. Parlem amb la banda Elena García, formada per Poli Xanda a la guitarra, Òscar Xic a la bateria i la mateixa Elena García a la veu, una banda de pop que ha debutat fa unes setmanes amb el seu primer EP, Guavi Savi. Quatre cançons que volen ser una oda a la bellesa i a la senzillesa de la vida. Una fusió de pop d'autor amb flamenc, electrònica i rock alternatiu que dona un resultat de veritat espectacular. Avui a la caravana volem parlar-ne amb dos dels integrants de la banda i per això ens acompanyen a aquesta hora Elena García i Poli Xanda. Elena, Pol, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
No puedo con todo, la vida me envenena, hace falta poco para cumplir condena. El equilibrio es platónico. Soy humana y tengo un negocio que se llama ego y tengo miedo y me muero.
De seguida parlem d'aquest primer EP que heu publicat abans, però Elena García, d'on surt aquesta formació d'aquest grup musical? Quines motivacions us porten a aquesta formació musical?
De ser els tres, no? Uh-huh. O sigui, pues jo vaig començar sola, que vaig acabar un projecte, l'Enan, l'anterior, i jo, clar, tenia com la inèrcia i les ganes de continuar. Llavors, bàsicament per casualitat vaig conèixer el Pol, que també tenia com moltes ganes de fer música perquè ell també ha tingut diverses bandes i per casualitat ens vam trobar, ens vam venir molt bé, li vaig ensenyar tot el que jo tenia pensat i més o menys preparat i tot el que quedava per fer, i li va agradar molt. Suposo, no?
Sí.
I al final, pues...
Jo és que dic que no.
Evidentment.
Imagina't, semblant, no, quina merda. És que m'avorria, no?
Pol, ara es deia l'Helena de fer música. I quina música? Flamenc, electrònica, rock alternatiu... Ho teníeu molt clar des de l'inici?
Doncs gens clar.
No?
Al final, bueno, els temes bàsicament neixen de l'Helena i ens deixem guiar moltíssim per la intuïció i deixem com... ens deixem endur una mica cap a veure quins colors, no?, ens va portar en cada tema, quins colors musicals, i realment doncs, ha sorgit així. Sí, sí, sí.
Elena, Guavi Savi, el primer EP, suposo que us han preguntat mil vegades, eh? Però d'on ve un nom com aquest? Té alguna relació amb el Wasabi o no?
No té no. relació. O sigui, aquest nom el vaig posar perquè jo l'any passat feia ceràmica, mm-hmm, i sembla que fèiem una peça, clar, primer te l'has d'imaginar, no? L'has d'extreure del món de les idees i portar-la a la realitat. I el que passava, bueno, el que passa és que mai acaba sent exactament com tu has imaginat. Mm-hmm. I llavors sempre dèiem, això és un guavi-savi. I em va agradar molt el concepte, em va semblar molt bonic, i perquè clar, jo l'extrapolo pues, a la vida, no? La vida no és com te la imagines, i les cançons i les lletres pues, són això.
De fet, la portada del mateix EP és una mica guavi-savi, no?
Sí,
no?
Exacte, sí, sí, sí. És com surt el gerro aquest, no? I surt com una branca amb ocells, que ho va fer la Cristina Lavilla i ho va entendre superbé.
Per què busques aquestes referències al Japó?
El què? Perdó?
Dic, per què buscar aquestes referències al Japó?
Jo, simplement, perquè era una experiència de ceràmica, que dèiem guavi-savi. Si diuen una experiència o una paraula de, jo què sé, d'un altre país d'Àsia o... pues hagués sigut aquest... Bueno, si m'agradés, no?, com sonés i de més.
Penso
I tu no m'escoltes. Ja sé el que avui sento, no t'agradi. Ja sé el que perdó, però m'has fet.
Aquesta és la primera cançó que vau treure com a avançament de l'EP. Es diu No m'escoltes, i realment té uns sons i un registre de veu inconfusibles, Pol?
Sí, 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 la veritat. Bueno, és un tema que el que jo especialment li tinc molta estima.
És preciós.
Perquè és un dels primers temes que vam començar a treballar amb l'Helena, i un cop me'l va mostrar, doncs, tal com deia a l'inici, doncs, bueno, anàvem provant, anàvem mirant cap a on ens transportava una mica la cançó, i al final crec que és bastant rodona. La veritat, a part d'una temàtica també força interessant, que, bueno, és una cançó que l'Helena va escriure parlant una mica sobre el sentiment del narcisisme, no? I el poder tòxic que comporta, no? aquest sentiment. I vaja, nosaltres sempre animem, no, els concerts a que la gent pensi, li digui aquesta cançó, no, amb algun narcisista, i segurament s'hi pot trobar molt reflectida, no, com a persona.
Helena, la música és terapèutica?
Per mi sí, per mi, vamos, mogollón. Si no, jo a la vida no sé què faria. O sigui, no sé, coses no tan... Bueno, no sé, o em suïcidaria o...
Ens salva a totes, la música.
No
és,
sé, jo penso així.
És de base és terapèutica, jo penso. És, no sé, és una passió. I al final, com a tal, no? Jo penso que quan vas fent més gran, no? Més adult, les passions són menys turbulents, però alhora moltíssim més intenses, també. I és així. I és, bueno, clar, ens ocupa gran part de la vida.
Clar, no sé si, com que la música és terapèutica, no sé si d'alguna manera tant en Pol fent música com l'Helena escrivint i cantant aquesta música, podeu arribar a dir coses que mai us haguéssiu imaginat que podríeu dir.
Sí, jo... Clar, és una forma d'expressió, al final, no? I si tens, doncs et passen coses a la vida, és una manera de dir les coses. Si pintés, no? Si fes quadres, o el poli, no sé, un altre art, o fes ceràmica, doncs expressaries les coses d'una manera diferent.
Amb aquest No m'escoltes us presentàveu amb una cançó en català, però al disc a l'EP també teniu cançons en castellà i fins i tot algunes que barregen català i castellà, bilingües. Hi ha alguna intencionalitat darrere de tota aquesta elecció?
Realment no.
No, eh?
O sigui, jo és com m'aixeco aquell dia, si he somiat en català, doncs pues, ve de gust, escric en català. Si he parlat tot el dia en castellà amb una persona, doncs pues, jo què sé. O sigui, realment no hi ha cap.
Aquest passat cap de setmana, aquest 8 de juny, va obrir cartell amb Guillem... Mira, ja somriu.
Que fort, eh?
Amb Guillem Gisbert a Tarragona, ni més ni menys. Com va ser compartir escenari amb ell?
Doncs a veure, va ser genial, nervis durant la setmana, no? Però al moment de sortir, doncs molt guai.
A veure... És al revés, penso, eh? Gens de nervis, i les dues primeres cançons eren en plan, on estic, sé cantar?
És que ho viu a la seva manera, sí. Però el fet de telonejar, no, diguéssim, una eminència de la música catalana, no? Un pop actual... Clar, és delicat, perquè tu vas a un teatre, no? Saps que estarà ple... precisament per l'artista principal, i dius, ostres, ara aquest públic s'ha de tragar els teloners, a veure què ens trobem, no?
De vegades fa mandra,
però
això.
Tu, bé, vam sortir a l'escenari, ningú va aplaudir, ens vam ficar a tocar, vam tocar els dos primers temes, que els fem enllaçats, i a l'acabar va ser com un mar d'aplaudiments, i ens vam quedar, ostres, que guai, no? I, bueno, i així vam defensar el concert, i bastant bé, no, Helena?
Sí. Sí.
Començo pel que us preguntava una mica abans, però avui aprofundiria. Què aporta o què vol aportar Helena García a l'escena catalana musical?
Clar, és que jo crec que estem buscant el nostre espai. O sigui, al final són persones, com ha dit el Pol, també l'Òscar, molt apassionades per la música, i volem crear el nostre espai, perquè volem fer música, bàsicament. Llavors jo crec que s'està descobrint encara. De moment, la rebuda està sent bastant bona, per part de, des del públic, no? L'altre dia vam anar a la 2, que, joder, és difícil amb un EP només, no sé, jo estic molt contenta, però jo crec que s'està creant, igual que el nostre estil i de més, i és com bonic com fer el món partícip d'això, saps?
Mm-hmm. Jo abans ho deia, eh? Però us sentiu còmodes amb l'adjectiu emergent?
Clar.
El musical emergent?
Sí, sí, perquè no ens coneix ningú, llavors és com lògic, no?, que ens ho diguin, però al final portem temps ja, saps? El Pol i l'Òscar des de, fa que toquen 1000 anys, no sé, quan fa?
Bueno, sí, amb altres formacions, amb diverses publicacions, portem i tal, sí, però... Mm. Emergent en si ho és el projecte, o sigui,
clar,
això
el projecte,
no, no ho podem
negar,
clar, sí. El projecte, la banda, Elena García és emergent, i llavors dins d'aquí, no, ens hem de situar, o hem de tindre alguna cosa a dir, no, tornant per
sí, coses a dir tenim, clar, això segur.
Que porteu anys tocant, cantant, composant, tot i que ara surt aquest nou grup, Elena García, però tot això fa evident que costa molt fer-se un espai a l'escena musical catalana?
Sí, suposo. A veure, jo no fa tant que toco. Jo, en sèrio, des de l'Enan, que fa 2 anys i algo, realment penso. Però, òbviament, has de saber quin és el teu espai i anar trobant el teu espai, saps? Perquè nosaltres, jo que estem provant com una escena, però un altre estil potser és una altra escena, i fins que et trobes, jo crec que potser és això, perquè al final, si algú es pren el seu projecte en sèrio, jo crec que això la gent ho veu. Llavors és com inevitable que mínimament vagin bé les coses, òbviament és molt precari, etc. Nosaltres estem treballant, no? En plan, clar, són moltes coses.
Al final és una expressió cultural i costa més que altres camps. O sigui, hi ha altres camps on és més senzill progressar, no? Però en tot el que és cultura encara, pues,
sí.
Es veu que no... O sigui, no ens podem desprendre del caràcter folclòric que té la cultura que vivim, no? I llavors és com algo que, bueno, que... I costa molta més dedicació, molts més anys, molt Tetris de la vida, no?, que en
sí,
diem,
Tetris,
compaginar, sí. Pues, amistats, família, treballs i altres dedicacions, i, bueno, i fem-lo més bonament que podem.
Sí.
Mira, em deies, compaginar treballs... es pot viure de la música actualment?
Hi ha gent que ho fa.
A veure, però... si ets emergent, jo crec que no, òbviament. O sigui, perquè sí. no tens un caché, no tens... No? Però també depèn, si vius a Barna pagant un lloguer de no sé quants diners, pues segurament és més difícil que si vius a Tarragona pagant un lloguer de 300 euros, o, saps? Llavors, depèn de també què necessitis tu a la vida. Si t'agrada anar a sopar cada dia, no?, fora, pues és diferent que si et fas sopar a casa teva. És diferent, depèn, jo diria que depèn.
Us ho pregunto com a nou grup emergent, precisament, eh? Com està l'escena musical catalana a dia d'avui?
Doncs, a veure, jo crec, penso que està en un bon moment en quant a creació i a bandes, no? Ara és, hi ha una explosió molt salvatge, molts estils força diferents, moltes sensibilitats diferents... I en aquest sentit està molt bé, però penso que n'hi ha en altres sentits que no està tan bé. O sigui, tot el tema de circuits de sales, circuits que vulguin fugir una mica de festivals, etc. Ostres, això diguéssim que no democratitza tant l'accés a certs llocs, no? Abans, als 90, feies una banda, tenies el teu circuit de sales on tu podies créixer com a banda i formar-te i aprendre i conèixer gent del sector, etcètera, etcètera. Ara mateix, ràpidament, si et crees com a banda, t'has de formar un equip perquè és que, si no, no podràs accedir a certs festivals, no podràs accedir a certs cicles, no? Que ostres, si això, vulguis o no, dificulta també que... Com, tornant a l'inici, que nous sentiments, noves expressions tinguin cabuda, no? Nous discursos tinguin cabuda en el sector musical.
Ara parlaves de sales, Pol, però els festivals hi tenen cabuda, els grups emergents?
Cada cop més, potser, no? O què, Elena?
No ho sé. Jo penso que,
però és difícil.
Que no gaire.
És difícil, eh?
És molt, és molt més difícil.
T'ho preguntava perquè en un dels que sí que heu estat va ser la 20a edició de la Fira de Música Emergent de Vilaseca.
Sí.
Fa molt poquet, eh?
Sí, sí.
Com va anar
sí.
això?
Jo estic molt contenta. Sí, sí, o sigui, va ser com molts nervis, perquè al final toques per programadors, programadores, i, però no sé, jo al Martí Marfà, que és el director, li tinc com carinyo, i em fa molta il·lusió, la veritat, em va agradar molt estar allà.
8 de juny, que veu actuar amb Guillem Gisbert a Tarragona, heu passat per la 20a edició de la Fira de Música Emergent de Vilaseca. On més us podrem veure?
El 26, no?
26 de juny.
A la Fònica de Banyoles, bueno, és... o sigui, no és el cartell com a tal, però perquè això fan èmfasis que ho diguin. Ai, que susto, pensava que era algú... Pol, no em distregui, sisplau. Tinc la concentració...
Passat, Pol, no, expliquem això.
Aquest noi dirigeix un museu a Lleida.
I el coneixeu, eh? Pensava que sortarà el 324, amb declaracions al 324, ho estava
veient. Cristian. No?
Sí. És que és molt amic. I ara m'ho dic, ostres.
És que jo tinc la concentració bastant, no? En plan...
Si l'he
trencat... No, tranqui.
No, mira, reconduïm això. 26 de juny a la Fònica de Banyoles.
Sí, convidem a tothom, que és un espai maquíssim al cantó de l'Estany. I després estem el...
3 d'agost al Festival Sota la Palmera de Tarragona. Sí. I tenim alguna més, però no ho podem dir.
3 d'agost, Festival Sota la Palmera de Tarragona. 26 de juny a la Fònica de Banyoles. Totes aquestes coses de seguida els sentim tocar en directe. Abans, però, anem a les preguntes incòmodes, va.
Ai, m'encanta.
Sanau, ja bon dia.
Hola.
Hola.
Vinga, va, 23 nostres... minuts que passen de les 11 del matí.
Els nostres convidats, hola també. Escolteu, ara, no?, sempre expliquem el mateix. Sí. La gràcia d'un programa de ràdio que ve gent és que es senti còmoda. Però nosaltres tenim aquest punt. Tenim aquest punt que intentem ser diferents i anar de guais i fem allò de...
Anar de guais, eh?
Bueno, no, que de guais, no passa res. Seran ràpides perquè volem escoltar-vos l'acústic, ens ve molt de gust. Però la primera... Faré dos preguntes incòmodes. La primera és... aquesta relació amb la ceràmica m'ha cridat molt l'atenció. Llavors he pensat, ha hagut un moment que has dit que jo si no fes música ja no sabria què fer. Et veus portant una tenda de regals amb ceràmica feta per tu? O sigui, imagina't que el món de la música de sobte et refusa, si no hi ha injustícia, eh? Dius, escolta, mira, jo ara posaré una tendeta aquí al costat de la Sagrada Família, però sempre avui hem parlat.
No.
I love Barcelona, cosetes així, no et veus, no?
I love Barcelona,
no,
eh?
Ja, a sobre, allà a la Sagrada Família, que és com el més impersonal del món, amb tot de gent que, bueno...
Ja, però la vida s'ha de menjar, saps què vull dir?
No, clar, en realitat allà es vendria tot bastant, i més si dius, segur. No?, en plan que és com fet a mà, bueno...
Doncs escolta, no ho refusem del tot, no ho descartem, però tant de bo que no arribi el moment. I després, agafar una mica un dels teus comentaris, que m'agrada també, és que jo sóc una mica de ment dispersa.
Ai, sí.
Durant l'entrevista has estat pensant que després has d'anar a comprar patates per fer una truita aquesta nit, per exemple?
No.
Per què?
Jo intento estar molt present.
És que jo convisc amb una persona de ment dispersa i normalment estàs fent una cosa que sembla que estiguis molt concentrat i ella de sobte trenca el moment i diu hay que recoger la ropa.
No, jo això ho faig. El Pol diu que faig, no?
Sal mortal. Estem parlant d'una cosa, superfocalitzats en una història i et surt, pam!
I dir, ah, per cert.
No, o ni per cert.
Ni per cert,
no. Per cert, directament comença amb una altra cosa. No? Que, però perdona.
Sí, es queda amb la cara de què diu aquesta, Bueno, I clar, llavors l'he de posar en context.
Clar, has de dir, no, és que el meu cervell ha fet un camí que tu no coneixes, no?
Això ha unit això, ha unit això, i... Sí, em passa.
Doncs res, doncs ànims a qui t'envolta, perquè per mi és molt desconcertant aquest tipus de personalitat.
Ara. Rafa, no et moguis aquí.
Sí, soy.
Perquè en Pol avui ha portat la guitarra i els escoltarem tot seguit en directe, va. què ens cantareu avui?
Pues Verdugo.
Verdugo,
que l'hem arranjat, no?, en acústica.
Doncs vinga,
a veure què tal. Ja?
Sí, sí, quan voleu. Quan
vale.
Voleu,
quan voleu.
Es marca del alma, cruzaste la línea y pasaste por encima de mí. Mi cuerpo no es tuyo, eres el verdugo. No me busques.
Més delicada i més punyent, no?
No sé.
Que bèstia.
No sé, diu.
No sé, eh?
Ja t'ho dic jo, sí.
Vale. Uau. Helena, de quins referents veus?
Jo què sé, ara que estic escoltant, pues, Olivia Dean és una noia de Gran Bretanya que m'agrada molt ara. Sílvia Pérez Cruz, òbviament tinc, no?, aquest estil, no?, que m'agrada molt i que al final inevitablement la meva veu pues, potser s'assembla, però realment no ho escolto tant.
T'ho han dit molt, lo de Sílvia Pérez Cruz, o no?
El què, perdó?
T'ho han dit molt, lo de Sílvia Pérez Cruz, o no?
Sí que m'ho han dit, eh?
És que jo anava
sí
a dir-t'ho i dic...
M'ho han dit.
Dic, calla, deixa'm preguntar, m'has de fotre la pota, però...
No, no, m'ho diuen molt, i Maria Arnal, etc. Però, bueno, és que al final jo crec que el nostre to de veu potser s'assembla, però al final jo crec que cada persona és molt diferent.
Absolutament.
I l'estil, el que aporten el Pol i l'Òscar, és completa. Ells venen del rock psicodèlic, el Pol i l'Òscar del rock. Llavors és com, el projecte és completament diferent.
El veureu a dalt dels escenaris, aquest nou EP, Wabi Sabi, d'Helena García, el 26 de juny, el 3 d'agost, amb Helena García al capdavant, Pol i Xanda a la guitarra i la resta de la banda. Helena, Pol, un ple que heu passat avui per l'estudi de la Caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Estat molt a gust.
Se vierte la opacidad en ti y si reviento con lamento mi muerte sin saberlo y cavando derrotada tu destino ante mi pueblo mientras huyes del discurso con excusas de tu no perdón.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No passaste de caimán.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Dos reines de la escena cultural catalana són Rosalía i Pep Gial en aquests moments. Si Catalunya fos un estat independent monàrquic... A la sarsuela catalana. Entre Rosal és una casa de fusta blanca i allí les dos reines de
Catalunya.
Perdona,
o tres reines, perquè l'Alexia Putellas també la podríem posar.
O mira, quatre, l'Aitana Bonmatí.
O
cinc, Aitana la Doté.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
...36 minuts que passen de les 11 del matí, Rafa, i ens portes avui més temes culturals, eh?
I tant, mira, ara llegiré un text i t'explico qui ens acompanya. Va. Atenció, escolteu, amics oients i Joan. Viure a Barcelona és un repte. Això tots els que vivim ho podem donar fe. Com ho és sobreviure a una feina que serveix per a poc més que pagar el lloguer i les ressaques s'agreugen amb l'edat i cada vegada sembla més difícil acabar el dia havent menjat tota la fibra que recomanen els anuncis publicitaris. Estimar, errar, aprendre o no. Això és el que fa Joan, o més ben dit, el que intenta fer el protagonista de Fervor, la primera novel·la del cineasta i escriptor David Moragas, on explora el desconeixement de l'enamorament, aquest món, no, l'enamorament que és tan, de vegades tan enrevesat i a la vegada tan satisfactori quan funciona. El protagonista de la novel·la s'enamora sense voler i se n'adona que ningú té les claus per entendre com s'estima, o més ben dit, com s'estima bé, perquè tots tenim la nostra sensació, però estimar bé, doncs això és un altre tema.
Doncs mira, per parlar-ne avui de tot plegat, tenim amb nosaltres ni més ni menys que l'escriptor de Fervor, David Moragas. Què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I'm tripping, tripping, trying to make a heaven my home. Tripping, tripping.
De seguida parlem d'aquesta meravellosa novel·la, per cert, editada per la Magrana i que ja va per la segona edició, per tant, tot un èxit. Però abans, deixa'm entrar, com deia aquella, mossegades, eh? David, com s'estima bé?
Com s'estima bé? Quina pregunta més delicada. És que crec que no hi ha una manera d'estimar bé. No? És com si preguntes un riu... com ha de fluir bé. El riu flueix. L'amor passa.
Ho deia perquè en aquesta novel·la la intenció teva abans d'escriure-la era treure una mica l'entrellat d'aquesta pregunta?
Era reflexionar i pensar com flueix aquest riu en el moment present en el que estem vivint i específicament des de la perspectiva tan precisa, concreta, del protagonista, que és un home gai que viu a la Barcelona actual.
El tema central de tot el que has fet fins ara, i de seguida entrarem en la història, però el tema central de tot el que has fet fins ara és l'amor. Per què t'interessa tant l'amor?
Crec que és un sentiment que ha sobreviscut moltes etapes, ha sobreviscut molts moviments culturals, històrics, i crec que és un sentiment molt popular en tant que ningú n'és del tot immune, i a la vegada està subjecte a coses tan importants com la classe social, el context sociocultural... Per això em fascina tant, perquè crec que hi ha tantes reflexions de l'amor com persones que l'hagin viscut.
Mira, jo tinc un problema. Bueno, tinc diversos problemes, però no entrarem ara, no és moment. Resulta que a mi sempre em venen al cap les frases, no aquestes frases doncs que ens marquen molt, però mai els autors. Per tant, no citaré l'autor, però sí la frase, perquè escoltant-te m'ha vingut al cap, que és... no triem l'amor, l'amor ens tria a nosaltres. Uh-huh. Anem per aquí una mica, estem una mica a mercè de l'amor, no? No és una cosa controlable, no pots dir... a veure què n'opines tu, no pots dir, doncs mira, fins aquí. O demà ja m'enamoraré, avui no em ve bé. No, és arriba, et porta, et sacseja, si vols, i marxa o no marxa.
És un dels temes que s'explora en el llibre, no? Fins a quin punt l'amor és una caiguda accidental, no? Això ho deia Zizek, l'autor, que ens han explicat l'amor com una caiguda accidental, no? En el que passa i llavors això et porta gairebé a rellegir tot el que t'ha passat fins al moment per donar-li una mica de sentit a això. El que passa és que al llibre precisament explorem les tensions entre aquesta definició més... hegemonitzada de l'amor i el que realment hi ha darrere d'un sentiment així, que està potser més vinculat a teories psicoanalítiques i al context sociocultural de cadascú. Enamorar-se jo no crec que sigui tan arbitrari com ens expliquen les pel·lícules romàntiques.
Mira, em recordes una mica a Lluís Llach, quan vaig tenir sort d'anar al seu darrer concert el 2007 a Verges, abans de no sé quina cançó va ser, va explicar que l'amor és allò que quan corres molt de pressa cap a un penya-segat, no? I al final, a l'últim instant, has de decidir si et tires o no. No sé si s'acostaria més a la teva definició del que...
És a dir, tornem a estar en el mateix. Hi ha una narrativa hegemònica del que ha de ser l'amor romàntic, que a la vegada, tot i que l'hem vist reproduït moltes vegades en diversos productes culturals, és una mica fotut. Vull dir, quan et pares realment a analitzar de què estem parlant, no? Clar, aquesta metàfora de llançar-se per un penya-segat, doncs d'entrada ja ens podem posar les mans al cap, no? I pensar, escolta, com a metàfora és molt poètica, però si la portem a la pràctica, potser
el fa mal,
més adequat no és llançar-se per
millor
un,
no, millor no.
Per un penya-segat. El que passa és que No és fins a la modernitat, amb el cinema de la modernitat, que comencem a fer-nos preguntes com ara... Bé, aquest amor tan meravellós dels violins i dels finals feliços, no? Què comporta, no? I com ressona amb cada una i cada un de nosaltres?
Sabem distingir entre amor i enamorament? Són dues coses diferents? Per tu? És que, clar, he donat per fet... Per mi ho són. He donat per fet que per tothom ho són, a lo millor no, a lo millor per tu no.
És una qüestió semàntica, no? Amor, estima... Jo crec que potser la diferència està més entre estimar, no?, i enamorar-se. Potser enamorar-se o l'amor en si és... potser per mi té aquesta connotació una mica més crítica. L'estima és una altra cosa. Jo sóc molt partidari de practicar l'estima i qüestionar l'amor.
De seguida, dèiem, entrem en aquesta novel·la a fervor, a què li passen els seus personatges, a la seva història, però abans, a la sinopsi ens expliques que ni els teus amics, ni la teva companya de pis, ni els teus propis pares semblen tenir les claus per entendre com s'estima o com s'estima bé. Ens eduquen bé o ens ensenyen bé a estimar?
En absolut. De fet, tècnicament, vull dir, a l'escola no hi ha una assignatura que es digui l'amor. Aprenem el que és estimar, sobretot a través d'això, aquesta exposició cultural a pel·lícules, a llibres, i quan no hi havia pel·lícules eren obres de teatre, no? Com oblidar un pilar fundacional cultural de l'amor com pot ser Romeu i Julieta. El que passa és que en tots aquests productes culturals s'explica una manera molt concreta d'estimar. I les persones que protagonitzen aquestes històries solen ser persones blanques, de classe alta, heterosexuals, per suposat, i majoritàriament joves. Llavors, clar, què ens passa? Que no només no hem après a estimar, sinó que quan busquem referents per intentar-ho aprendre, o potser ho hem après malament, no ens hi trobem representades i representats.
És aquesta una novel·la LGTBI?
És aquesta una novel·la LGTBI. El protagonista de la novel·la és gai. El tema de les etiquetes sempre és una qüestió molt subjectiva. Considero que hi ha moltes maneres de fer lectures sobre el tema de les etiquetes, no? Un podria pensar que etiquetar els productes sobre si són LGTBI o no és una manera reduccionista de posar-los en un calaix, no? O que es pot entendre com la metàfora aquesta de la taula dels nens petits, no? Tothom està menjant a diverses taules i llavors en una taula pels nens petits ens hi posen, no? I a la taula del cinema de dones, els llibres LGTBIQ+. D'altra banda, també és veritat que és gràcies a aquesta taxonomia i categorització que podem arribar a una audiència molt més específica, molt més àmplia, no? Jo tinc un lloc on buscar històries que em representin. Per tant, no hi ha una manera de contestar aquesta pregunta. És una qüestió que és molt, molt difícil d'explicar. Podríem passar-nos una jornada sencera parlant d'aquesta qüestió.
El que sí que és fer bo és un cant generacional als amics, a l'amor, a fer-se adult sense voler-ho. Quant de tu hi ha en aquesta novel·la?
Jo sempre dic el mateix, la veu és inequívocament meva i tothom que em coneix i ho llegeix em diu, sembla que t'estigui llegint amb la teva veu, però després el que s'explica i les vivències que es narren són completament fictícies, està tot inventat. Jo sempre dic el mateix, que si el protagonista de Farbo existís no arribaria als 35 anys, jo crec que
no
arribaria en vida.
Déu-n'hi-do, ara de sobte m'interessa més la novel·la.
L'heu llegit la novel·la?
Jo no he tingut ocasió, no. Però ho farem, tenim l'exemplar i ho farem. Escolta, una cosa que sempre em fascina molt dels escriptors... És a dir, a mi m'agrada molt escriure, no? El periodisme té això, m'agrada escriure, m'agrada locutar, però sempre... I penso que m'agradaria escriure una novel·la, però penso que és una tasca titànica. No sé per què, tinc aquesta sensació de que és una tasca com molt absorbent, molt, doncs, que s'ha de posar molt, s'ha de reflexionar molt, dedicar-hi moltes hores. Tu, com l'experiència d'escriure-la, perquè és la teva primera incursió, com ha estat? És a dir, ha estat bona, positiva, has patit? Què explicaries del procés de creació?
O sigui, sobre el procés creatiu, jo genuïnament penso, i això ho dic sempre, que és una feina com una altra, no? Si vas a una panaderia i parles amb la persona que fa el pa i estudies la rutina d'aquesta persona, te n'adones que es lleva cada dia a les 5 del matí per poder fer el pa, i és una tasca ultradifícil, igual que moltíssimes altres feines. Vull dir, al final és una qüestió de labor i disciplina. El que passa és que sí que s'ha de dir llavors que la diferència entre un artista o algú que ha escrit un llibre és que tens el privilegi d'haver tingut algú que diu, ai, doncs m'interessa el que tu puguis explicar, no? Perquè en realitat històries en tenim totes i tots podríem escriure una novel·la. El que passa és que després entra en joc, doncs això, no? Tenir el privilegi d'estar en el moment o un context natural que et permeti poder escriure un llibre, no? I no hauria estat possible si jo, per exemple, no hagués pogut agafar 3 mesos de la meva vida i dir, ara dedicaré aquests 3 mesos a escriure.
En 3 mesos? Aquest ha estat el temps?
Sí, es va escriure en 3 mesos i després dels 3 mesos va venir la tasca dels correctors...
Sí, la revisió, l'edició, etcètera.
Però el manuscrit va arribar en 3 mesos.
I una pregunta que sempre em fas també, i m'agradarà molt escoltar com tu has plantejat tu, perquè penso que per escriure, en general, has d'estar còmode. On escrivies? A casa? Anaves a algun lloc especial? Vas trobar un punt que vas dir, doncs mira, en aquest moment, i si vols també, en quin moment del dia, la cosa rullava de la millor manera?
Doncs justament la vaig escriure durant l'estiu i com que feia molta calor, vaig fer ús de les instal·lacions de la biblioteca de la Sagrada Família. Sí, des d'aquí reivindicar el paper de les biblioteques, no només com a espais de consulta, sinó també espais de treball, i es va gestar la novel·la entre la biblioteca de Sagrada Família i el meu llit, perquè m'agrada molt. A mi m'agrada molt escriure
des del llit. Però, clar, aquí la conjuntura... És a dir, com? Com era la postura? Perquè ara mateix m'està fent mal l'esquena de pensar en...
És que jo treballo molt des del meu llit. M'agrada molt el meu llit. Veig moltes coses.
Jo crec que és el titular de la
tele. Sí.
Jo treballo
aquest és el titular.
Treballo des del llit.
Totes les coses que... El és que treballo des del llit.
No, mira, més cosetes. Per exemple, molts ja sabíem, no, de la faceta de David Moragues com a cineasta, però no com a escriptor, que va treure la seva primera novel·la, aquest Fervor, editorial Magrana. És una novel·la que t'has plantejat també amb visió de cineasta? És a dir, això també ho veiem en aquesta novel·la?
A veure, realment he escrit una novel·la perquè era més fàcil que fer una pel·lícula. En el context sociocultural industrial actual, aixecar una història com Fervor hauria estat pràcticament impossible. La indústria del cinema encara està molt condicionada, dirigida. Vaig escoltar l'Ivan Morales en aquesta mateixa estació que parlava d'aquesta figura dels gatekeepers, no? Hi ha portes d'accés encara molt hermètiques quan es tracta de la indústria del cinema, i una història com Fervor, si l'hagués intentat aixecar en forma de pel·lícula, segurament encara ho estaria intentant. Però el mitjà literari em permetia un procés creatiu molt més directe, no? Hi ha hagut una intermediària, que era la meva editora, la Mireia Lite, i ja està. Llavors, sí, clar, seria una sèrie increïble, però crec que seria molt difícil convèncer un productor que aquesta història de maricons a la Barcelona actual tindrà una audiència àmplia i celebratòria, tot i que, com molt bé comentàvem ara, en 15 dies d'estar publicat, traiem una segona edició.
De fet, deixa'm fer-ne participar a l'audiència. Hi ha un treball de David Moragues que es diu Demà ho deixem, que és el curtmetratge amb el que va guanyar diversos premis, nominació als Premis Gaudí a l'Acadèmia del Cinema Català per Demà ho deixem, curtmetratge guanyador del Premi Boc d'Òmnium Cultural i també premiat al Da Film Festival. Hi ha una mica d'aquesta història transportada cap al llibre?
No necessàriament. No necessàriament. Al final, suposo que l'univers fílmic en el que passa el curt hi podria haver com un crossover entre els personatges d'un i de l'altre, però no, perquè el to i el tipus de llenguatge i això és diferent.
Ja et plantejava si podíem veure una mica d'aquesta cinematografia que tens al cap, no?, amb una novel·la com aquesta, i ens deies lo complicat i lo difícil que hagués estat portar-la directament al cinema. Però havent tret la novel·la, tu planteges més fàcil que la novel·la es converteixi en pel·lícula, en curt, en el que pugui ser?
Sí, perquè precisament el que resisteix més aquesta porta d'entrada és la premissa que potser aquestes històries, com que d'entrada sembla que apel·len a un nix entenent l'audiència objectiva del producte cultural és menor, doncs a vegades sembla, costa molt aixecar aquest tipus de projectes. Una novel·la, i més una novel·la quan té èxit, doncs ja una mica et garantitza que hi ha un públic per aquest producte de ficció. Llavors, en principi hauria de ser més fàcil.
¿Está todo explicado en la novela o podría ser una primera entrega? Ni tu has plantejat.
Jo crec que la novel·la queda bastant tancada. No crec que hi hagi... No hi ha opció d'una segona.
No, és que jo encara no me l'he acabat. Estic en ello, però encara no me l'he acabat. Em deies el difícil que és dur al capdavant una empresa cinematogràfica, però com està el món editorial?
El món editorial és més discret. Crec que hi ha menys persones parant atenció en termes d'indústria, per exemple, per un simple motiu, i és que mou menys diners. Llavors, crec honestament que hi ha moltíssima més llibertat creativa i la prova està en l'increïble volum de novel·les que es publiquen aquí a casa nostra. Per aquesta qüestió que deia, perquè és un mitjà una miqueta, hi ha un factor de risc menor, no? És a dir, tu escrius un llibre, en treus una primera edició de les còpies que vulguis, vas venent, si necessites més, imprimeixes més llibres, si no, no. I el cost d'un llibre, òbviament comparat amb el cost d'una pel·lícula, és ínfim. Això permet que hi pugui haver, doncs, molt més risc i que pugui ser una cantera, no? Hi ha un accés una miqueta més, considero que una mica més obert.
Has fet presentacions ja del llibre?
Sí, vam fer dues presentacions. En vam fer una a la llibreria ONA amb la Marta Orriols, en vam fer una a l'Antinus amb l'Alba Cros, la cineasta, i en fem una amb el Ramon Pujol el dia 25 a la Central del Raval.
Dia 25 a la Central
de juny.
De juny, eh?
25 de juny, sí, just després de Sant Joan, que és quan comença... Home. La història.
És quan puja tot aquest fervor. Precisament. Rafa, què?
Què?
Som-hi?
Per mi sí.
Amb la incomoditat del moment, va. Ai, ai.
David, ja saps, t'han explicat que fem preguntes incòmodes als nostres convidats perquè som així i ens agrada jugar. Així original,
sembla perfecte.
Estem guais, anem de guais.
Jo donaré respostes incòmodes, també.
També? Sisplau. Val, perfecte. A veure, doncs a veure el partit de tenis, com va. La pregunta és... ara m'està passant una cosa curiosa, que és que no entenc la meva lletra.
Estic fent un Rajoy en directe?
No.
Val.
La novel·la que vas començar... I vas dir, això és insuportable, la deixo estar, no la puc acabar. Una novel·la que no t'ha agradat fins al punt de deixar-la. Però no el primer capítol, que això és molt fàcil de deixar. Quan ja li havies donat oportunitats, David, i al final has dit, què estic fent amb la meva vida i el meu temps?
T'ha passat amb alguna història, això?
Saps que, ara que ho penso, és que em costa molt deixar un llibre, perquè sóc molt tossut i llavors sempre vull arribar al final. Un llibre que no hagi acabat mai... mai he estat capaç d'acabar la Bíblia, per exemple, i l'he començat moltes vegades. Respostes incòmodes.
Totalment. Passem de tema. Escolta, normalment els escriptors, si no ho tinc mal entès, passen, no?, algun amic de confiança. Mira, és que porto dos capítols, llegeix-los i a veure quina opinió doncs tens. Ho has fet, i si ho has fet, t'ho ha tornat l'amic dient, David, això no val absolutament per res?
No, l'única persona que va llegir el llibre va ser la Mireia Lite, que és la meva editora, val. I només em va demanar de canviar el títol, que originalment era Estima'm fins que em corri a sobre.
Sí, doncs bé, perfecte. Escolta una cosa, David, normalment els llibres es presenten a Sant Jordi...
Estàs suant, Rafa?
No, però que està molt bé, el partit està bé, està bé. Ell va tirant a l'angle i jo arribo just, però li vaig tornant. Vaig amb aquesta. Normalment les novel·les es presenten a Sant Jordi allò per aprofitar la tirada del moment popular. Mm. Tu ho has fet fa dues setmanes, passat Sant Jordi. Tot bé amb la Magrana? Et sents estimat en aquest sentit?
Em sento molt estimat. Casa de la Magrana és un lloc on em sento estimat. És on algú m'estima, no? És com es diu en el llibre, casa és on algú t'estimi.
Ja, però no t'han posat a Sant Jordi. Vale. En fi, les dues... Aquí li he tornat fort.
Val.
Les dues darreres. Tu dius que treballes, t'agrada treballar al llit, David. Uh-huh. Una persona que treballa al llit, quan s'agafa vacances, què fa exactament?
Es posa
una
ordinador?
Persona que treballa al llit quan fa vacances...
És com si jo me n'anés de vacances a un estudi de ràdio, no? És una cosa...
Depèn del que facis en un estudi de ràdio.
Clar. Tens tota la raó.
Que així s'explica una
vegada. Tens tota la raó. Ai, has estat molt bé, molt fi. I ja, per acabar, el mateix llibre també fa un homenatge a moltes produccions amb les quals, com hem comentat, has conviscut. I l'autor, en alguns moments, com és el cas de Friends, no?, de Jet Lag, de Plats Bruts, aquestes comèdies, que per cert, molt partidari, eh? Si haguessis de quedar-te amb una d'aquestes, imagino que té a veure amb el teu gust personal, quina t'agrada més d'aquestes comèdies?
Em quedo amb Plats Bruts, perquè va ser com el meu despertar sexual.
Plats Bruts, eh? Uh-huh. Directament. No tinc més preguntes incòmodes. Ha estat molt bé, ha estat molt bé.
Moltes gràcies. David Moragas, escriptor, cineasta, que ens ha vingut a presentar aquesta primera novel·la, Fervor. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Not a ghost here in my head. I'm gonna always love you. I'll love you forever. Even when we're not together.
Déu-n'hi-do.
Ai.
Aquest fervor.
Puja l'aire, José.
Ens ha, sí, ens ha pujat.
Puja l'aire perquè el David té fervor
sí?
A dins.
Té sí,
fervor
sí, sí, a dins. Sí, 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 sí.
Bueno, però cosa... ha estat molt bé, ha jugat molt bé.
Sí, home,
veritat,
sí. Ja
ha arriscat, ha arriscat.
Ara. Rafa, la cosa no s'acaba aquí, perquè a les 12 sí que és veritat que escoltem...
Què me dices?
Escoltem l'Àngelus, anem cap al butlletí informatiu.
Val.
Però després seguim amb més caravana, eh?
Sí, sí, sí. Després ve la tele, eh? Després ve la tele, tindrem, a, com sempre, el David Vidal, que ens parlarà... Espera, que això ho tinc aquí malament. La
parlarà?
Tele que ens va parir. Sí. Vale? Ens parlarà de les darreres
del
novetats
de la, tele.
De la tele. I també tindrem el cinema,
sí, sí,
amb
sí.
Víctor Rodrigo. Parlarem de les novetats. A mi m'agrada molt aquesta secció, ja ho saps, el Víctor...
Queda-t'hi avui, queda-t'hi.
Sí, me'n convides?
Sí, home, i tant.
A bodes em convides? Sí.
Vols quedar amb Marc Andreu, també?
Que ve Marc Andreu.
Ve Marc Andreu avui,
Val, perfecte. Mira, saps
compte,
què passa?
Eh?
No, t'explico. Divendres passat vaig estar molta estona amb Marc Andreu.
Sí? Massa,
i
eh?
Encara em dura.
Ja.
Em dura la sensació.
És normal.
Però, si em permets, respiraré amb Marc Andreu.
Vinga.
Però sí que baixaré amb el Víctor Rodrigo i parlarem de les darreres novetats. I després...
Bé, és a punt d'estrenar-se? Si no, ara ho estic dient de memòria,
Inside Out 2. El dia 19.
Dia 19,
el dimecres que ve.
El dimecres que ve?
En dimecres estrenen, curiosament.
Sembla que aniré a estrenar. Molt...
Doncs jo no podré a l'estrena, però per al cap de setmana, segur. Anirem en família perquè ens ve molt de gust. A veure si ens parla una mica d'això.
Segur.
Per cert, després vindrà la Júlia Elias, eh?
Sí.
A posar-nos la darrera hora de la caravana doncs pates en l'aire per parlar de tota la premsa rosa i rematarem amb el sorteig de la Cistella Cabravo, que això ho tenim
pendent
amb els quatre olis, eh? Que la Casella s'ha enamorat d'aquest concepte. Quatre olis de regal, imagina't. O sigui que encara tenim dues horetes de caravana
doncs
per final,
molt,
molt festiva, ja ho sabeu.
Està molt, molt bé. Cistella Cabravo...
Que tenim una pregunta, per
no,
cert.
No, tenim pregunta i tenim tres olis, eh? Quatre.
Quatre?
Quatre olis.
No t'espistis, es que, no deixis mare. Ningú d'ells. Tenim quatre olis en aquesta cistella Cabravo, que és meravellosa, una cistella fantàstica. Farem el sorteig a la part final del programa.
Sí.
I esteu a temps de participar, 663-99-30-62,
sí.
Responent què ha estat a punt de passar-te, però al final no t'ha passat, una cosa així.
Què li passa a la Casellas, que mirava així raro?
Què passa a la Casellas?
No sé, Casellas, què et passa?
Que estàs cabrejat, a Casellas?
Tot bé, Casellas.
Estàs mala... Que dius que no suportes el José, Casellas?
Que s'ha deixat l'aigua. Doncs l'aigua ha passat a millor vida, Casellas. Saps el que et vull dir?
La teva t'has deixat?
Sí, sí, sí. Ja m'he encarregat jo.
Ja no està aquí.
Escolta, escoltem l'Àngelus com cada dia des d'aquesta casa, el butlletí informatiu, i de seguida tornem a més caravana. Fins ara.